Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Les portes de la jornada 23 a primera amb el següent programa en la lluita pel títol, si és que es pot parlar de lluita. Demà a les 2 de la tarda tenim Granada Atlètic de Madrid, a les 9 de la nit al Camp Nou Barça Alavés i diumenge a 4:15 Real Madrid València. Recordo que ara mateix l'Atlètic de Madrid li treu 5 punts al Real Madrid amb 2 partits menys i 8 al Barça amb un partit menys. Al Barça escoltarem Ronald Koeman, que no ha volgut valorar la baixa de Neymar, que estarà un mes cau i es perd segur el partit d'anada de dimarts dels vuitens de final de la Champions. Ha insistit Koeman en que l'acció de Suso sobre Alba, el Sánchez-Pizjuán, va ser penal i que no entén per què no va entrar al VAR. L'escoltarem de seguida. A segona tenim partits importants pels catalans aquest cap de setmana. Partides diumenge a les 2 del migdia, Mallorca-Espanyol. Primer contra segon, amb el Mallorca 5 punts per sobre de l'Espanyol. Ens aturarem avui uns minuts per analitzar aquest partit vital, sobretot per l'Espanyol. Atenció que avui juga el Sabadell, rep el Saragossa, que està només un punt per sobre a la classificació. I demà a la tarda el Girona visitarà el Mirandés. El Girona, necessitat de victòries també per no perdre la referència de la zona de promoció i descens. En futbol internacional, el Bayern és el campió del món de clubs després de superar la final a Tigres per 1-0. El Bayern que iguala la gesta del Barça de Guardiola guanyant el sextet. I demà a la tarda tenim la final de la Copa de la Reina femenina que disputaran el Barça i el Logroño a la Rosaleda de Màlaga. Protagonisme avui també a Esports COPE pel bàsquet. Estarem a Madrid amb l'Albert Díez, enviat especial a la Copa del Rei, que ja està en marxa. Ja tenim el Madrid i el Tenerife classificats per semifinals i avui tenim els dos partits de quarts amb catalans. Primer, a 7:15, Joventut Baskonia i a 10:15, Barça Unicaja. En tenis, a l'Obert d'Austràlia, el més destacat a les últimes hores, la classificació amb autoritat de Garbiñe Muguruza per la propera ronda i l'eliminació de Pablo Carreño, que ha hagut de retirar per lesió. Operat Fernando Alonso de la mandíbula després de ser atropellat ahir mentre s'entrenava en bicicleta a Lugano, Suïssa, entrebanc important a mes i mig per l'inici del Mundial de Fórmula 1. En handbol, el Barça es va imposar per 33-37 a la pista del Zagreb, assegura la primera plaça de grup, però haurà de jugar igualment vuitens de final de la Champions amb el canvi de reglamentació. I una cosa més, Lucas Eguíbar s'ha proclamat campió del món de snowboard cross a Suècia, fita històrica pels esports d'hivern a Espanya. Avui comentarem la jugada amb el Petoni i el David Bernabéu, el debat d'Esports COPE i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, amb Neymar lesionat, de cara al duel amb el PSG, el Barça és favorit, això ho penseu, el 16% només, el favorit és el PSG, 44%, eliminatori el 50%, 40% dels vots. En clau espanyol us preguntem si confieu en la victòria a Mallorca. Sí que hi confieu el 52%, no el 48%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comencem l'Esportscope d'avui divendres amb l'actualitat del Barça, que demà hi ha partit de Lliga contra l'Alavés del Pitu Abelardo, equip de zona baixa. Ha parlat aquest matí Ronald Koeman i hi havia coses interessants sobre la taula per preguntar-li. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La primera pregunta, o de les primeres que se li veia de fer a Ronald Koeman, evidentment, per la lesió de Neymar, que pot marcar aquesta eliminatòria d'entrada al partit de dimarts, però també l'eliminatòria, si arriba o no arriba, pel partit de tornada contra el Barça. Però Koeman, aquí, mira que ho fa poques vegades, però avui s'ha tancat en banda.
S'ha tancat en banda i li han fet fins a dues vegades aquesta pregunta. Evidentment, els temes d'actualitat estaven damunt la taula, la roda de premsa que ha fet avui a la una del migdia. Neymar espera el partit de l'anada de vuitens de la Champions contra el Barça de dimarts vinent i li han preguntat a Koeman què suposa la seva baixa.
Bueno, que no creo que Neymar es jugador a la vez, pero es para el lunes, no para hoy. Sí, claro, que el partido de mañana es más importante que... queda martes, porque ya hemos dicho varias veces que vamos partido a partido y bueno, queremos seguir nuestra buena racha en la liga por otro partido ganando. Yo creo que es importante sobre todo para afrontar el partido de martes.
No ha volgut Ronald Koeman valorar la baixa de Neymar, que es perd segur el partit d'anada, veurem si arriba o no pel de tornada. Sí, ho va fer ahir a la nit amb els companys de RAC1, el tècnic del PSG, Mauricio Pochettino.
Esperemos, a ver, siempre hay esperanza que la evolución de la lesión sea buena, sea favorable y a ver, ojalá pueda recuperarse y estar para la vuelta del partido, ¿no? La verdad que, aparte cómo vive los partidos y lo que le gusta jugar este tipo de partidos, ¿no? De Champions League, que son especiales, aparte el París el año pasado estuvo muy cerca de ganarla, jugando la final contra el Bayern, la verdad que le hacía una especial ilusión, ¿no? La verdad que una pena enorme, ¿no? Para todos, ¿no? Sobre todo para él, pero para nosotros también, porque perdemos un jugador realmente muy importante para el equipo.
És evident. Dels futbolistes importants per l'esquema de Ronald Koeman, hi ha una, jo crec que hi ha molt poques possibilitats, però hi ha una mínima possibilitat de que pugui estar Araujo pel partit d'anada, però Víctor, Ronald Koeman no és partidari d'arriscar.
No vol arriscar. Deia, de fet, a la roda de premsa que si fos l'últim partit de la temporada encara ho entendria, però sent només a meitat de temporada i a més quan estem en el febrer, març, que venen partits claus i molt importants, no vol forçar. Si parlàvem dels lesionats dels francesos, també el Barça en té. El primer partit on no estaran és demà. La pregunta era clara: com es troben els que encara no han rebut l'alta mèdica, Des, Pjanic i Bradway, i si en el cas d'Araujo forçaria i s'infiltraria per jugar contra els francesos.
Tema Des, tema Pjanic, Bradway, han hecho algo hoy, mañana tenemos entreno y decidimos mañana si pueden estar en la lista para mañana noche. Tema de Araujo o tema de Piqué o otro jugador que está lesionado, yo creo que siempre con el margen de un riesgo. Yo creo que tampoco es arriesgar porque es un partido de París o Champions League. Yo creo que el objetivo es recuperar a la gente por desde hoy o desde una semana hasta final de temporada. Yo creo que ese siempre es el mejor. Si ha sido el último partido de temporada, se puede arriesgar más. Pero yo no soy partidario de arriesgar mucho por un partido que viene martes o que viene próxima semana. Yo creo que estos jugadores tienen que recuperarse bien.
També ha dit Koeman que ja veuran dilluns o dimarts en quines condicions es troba en Ronald Araujo. Seguint amb les lesions i veient el rendiment defensiu de l'altre dia contra el Sevilla, també ha tornat a sortir el tema dels reforços que no van arribar a l'hivern i com està afectant també les baixes en defensa.
Para mí necesitamos un fichaje, pero respecto a cualquier decisión por parte de ellos, por parte del club, económicamente. Entonces, al final, no ha podido ser. He dicho el mismo día, seguimos con lo que tenemos, pero claro, hay que decirlo con las bajas que hemos tenido, que nos falta gente atrás, tenemos mala suerte con las lesiones de Piqué, con Araujo, con Des, que lleva también par de partidos fuera, entonces que nos falta contundencia defensivamente y yo creo que tampoco hemos jugado muchos partidos con la misma defensa, entonces por tema lesiones, yo creo que hemos bajado nuestro rendimiento en defensa.
I continua enfadat Ronald Koeman amb la jugada del Sánchez-Pizjuán, de Suso amb Jordi Alba.
Sí, li hem preguntat en roda de premsa arran del tuit que va fer ahir en xarxes socials del Barça, on es mostraven una altra posició de la càmera on es veia la caiguda de Jordi Alba i Suso. Ho han fet pel matí a la compte oficial del Futbol Club Barcelona, i li hem preguntat a Koeman què li semblava això, i encara segueix pensant que és penalti.
Bueno, no ha sido decisión mía, ha sido por parte del club. Pero creo que, como yo he dicho después del partido, es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta, pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra. Porque todo el mundo ha visto la falta, es dentro. Y además el árbitro ha dicho que es falta. El único, el VAR ha tenido que corregir, de decirlo, la falta es dentro. No es tan complicado para mí. Y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti. Pero ellos se pueden equivocarse. Ni un problema. Pero hay que poner la cara delante.
Jo he sentit a molta gent dir que no és penal, però bueno, ja no val la pena donar-li més voltes a la jugada, que és aigua passada. De cara a demà, doncs, pendents d'això, de si pot recuperar algun dels tocats, Dest, Bradway, Pjanic, i amb tots aquests condicionants, ha dit també que no pensa fer moltes rotacions Koeman, perquè tampoc té molts elements. Quina loto Koeman et surt, sí, Víctor?
I que demà sabrem, abans de la convocatòria, després de l'entrenament d'activació, sabrem la llista final dels convocats i si algun d'aquests tres poden jugar. Amb tots aquests condicionants, la loto que faríem seria la de Ter Stegen en porteria, Mingueza, Lenglet, Umtiti i Alba en defensa, Busquets i De Jong al mig camp, Riqui, Puig, Messi i Trincao, i a dalt Griezmann, tenint en compte, per exemple, que en el cas de Dembélé, deixar-li que descansi almenys pel partit del PSG, que Pedri també descansi i entri Riqui Puig en joc, tenint en compte aquests condicionants que ve al partit del PSG i que són moltes baixes. Recordeu, Araujo, Piqué, Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto, confirmats que demà no estaran contra l'Alavés.
Perfecte. Sentim el Pitu Elardo, el tècnic de l'Alavés, ex del Barça, que ha parlat aquest matí a Vitoria.
Vamos a jugar un partido muy ilusionado, sabiendo la enorme dificultad que tiene jugar contra el Barça. Creo que además nos lo encontramos en el mejor momento, no olvidándonos del partido el otro día contra el Sevilla, que creo que el resultado fue excesivo para sus méritos. Pero bueno, es un equipo que lleva 11 jornadas en Liga, que hace 11 jornadas que no pierde. Creo que es el equipo más realizador. Yo creo que nos encontramos en el mejor momento de forma actualmente. Pero bueno, evidentemente nosotros vamos con mucha ilusión, reforzados por estos dos últimos partidos, que creo que el equipo ha ofrecido una buena imagen. Y vamos a jugar un partido súper ilusionante a un grandísimo campo, contra un grandísimo club, y con la ilusión tremenda de poder, pues bueno, realizar un buen partido y ¿por qué no? En un momento dado, pues dar la sorpresa y poder sacar algo positivo ahí.
Estem a Vitoria. Tenim el futbolista del Deportiu Alavés i ex del Girona, Pere Pons. Hola, Pere.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem? Com va la vida a Vitoria?
Bé, tot molt bé. Aquí estem, anar treballant, i la veritat que és una ciutat molt, molt bonica, que s'hi viu bé i estic molt a gust aquí.
Es viu bé i es menja bé, no? Pere, o què?
Sí, la veritat és que sí. Ho desconeixia totalment. Potser és una ciutat que no t'atrau molt a nivell turístic, però un cop la visites es menja bé i s'hi viu molt bé, la veritat.
Si fem una quiniela on es menja millor, si a Vitoria o a Girona, igual hem de posar una X,
Home, a Girona també hi ha llocs que es menja molt bé, tant la carn i sobretot a la costa, el peix i el marisc. Però bueno, me quedaria amb Girona, igualment.
Molt bé, doncs posem una U a favor del Girona a la travessa. Pere, com està l'equip abans de rebre el Barça? Millor a les últimes jornades, no? Que veniu d'empatar contra el Getafe, un rival sempre complicat, i sobretot de guanyar-li 1-0 al Valladolid.
Sí, com bé dius, venim de dos resultats que els considerem molt bons. Tant a Getafe, que és un camp molt complicat, vam saber competir contra un rival que són molt duros i molt rocosos, i vam poder treure un empat allà. I l'altre dia a casa teníem una final perquè era un rival directe, un Valladolid que també estava amb hores baixes com nosaltres, i bueno, vam saber fer un molt bon partit que a part de la victòria i els tres punts, bueno, vam sortir molt reforçats a nivell de joc.
Es pot parlar de l'efecte Abelardo o què?
Sí, és veritat que en Pablo Machín jo crec que també s'estaven fent les coses bé. Jo crec que si li haguéssim anat una mica de temps també haguéssim al final aconseguit els objectius, però al final, bueno, el club va preferir tornar a trucar a Pito Velardo, qui ja va fer la seva història, i bé, un entrenador amb molt de caràcter, amb les idees molt clares, i sí, crec que ens ha ajudat molt a fer aquest canvi de xip, no? De tornar a trobar aquest punt d'intensitat que potser havíem perdut tant al principi d'aquest any com l'any anterior, i la veritat és que bueno, s'està notant els partits, tant el dia del Sevilla que van perdre, però van competir molt bé, i aquests dos últims, doncs que, bueno, que les coses estan començant a sortir, estem fent el que el míster vol, i jo crec que bueno, la direcció és bona.
Quina idea teniu per demà de partit, Pere?
Bueno, sabem que tothom sap el Barça, no? El nivell d'equip i de club que és, no? Sabem que serà molt, molt difícil, però bé, anem amb tota il·lusió. Com t'he dit, venim de dos resultats positius, i això també ens fa estar, doncs, amb un punt de tranquil·litat, no? En el sentit de que no venim a jugar-nos a la salvació, saps? Però, bueno, per què no competir un partit de tu a tu contra el Barça? Sabem que ells també ara tenen molts partits i molt importants per ells, i potser hi haurà rotacions, que tampoc t'assegura res, perquè tant si juguen els que estan participant menys com els nois més joves, doncs, bueno, tenen un nivell altíssim i tenen una idea de joc que bueno, que la dominen perfectament, però bé, nosaltres anirem amb les nostres armes, intentar fer un partit intens, amb ritme, intentar doncs tancar el màxim d'espais possibles, perquè si els aconsegueixes espais per dins són molt bons, i bueno, i estarem atents també en el seu 11 per intentar contrarrestar una mica les seves virtuts.
La conjuntura és bona per vosaltres, no, Pere? Perquè els enganxeu entre aquest partit d'anada de les semifinals de Copa amb el Sevilla, tenen el PSG el proper dimarts, tu mires el calendari i dius, home, si hi ha un bon moment per anar igual, és aquest, no?
Sí, és això. Al final, quan jugues contra Barça, contra Madrid, a l'equip de Madrid, qualsevol moment és complicat, no? Perquè són equips que el més probable és que et guanyin. Però és veritat que a vegades, bueno, doncs s'ha donat el cas com aquest, no? Que, com dius, tenen partits també molt importants de rivals d'alta entitat, i bueno, a veure si podem aprofitar-ho. Nosaltres sabem que ells igualment competeixen tots els partits, treuen sempre molts resultats, estan acostumats a jugar cada 3 dies, i potser no els afecta tant, però bueno, nosaltres ja et dic, ara estem en projecció ascendent, estem amb molta confiança, i intentarem aprofitar els nostres moments. Sabem que el partit, la majoria dels minuts tindran el domini ells, però bueno, si sabem esperar la nostra oportunitat, per què no, a fer-los un ensurt, i ojalà poguéssim rascar algun punt.
S'ha parlat molt de la fragilitat defensiva del Barça després del partit contra el Sevilla i per d'altres antecedents que hi ha hagut durant la temporada. Veieu el Barça fràgil en defensa per les baixes que té i per tot plegat, o més fràgil que d'altres temporades, més vulnerable, un equip més vulnerable?
Sí, a veure, al final quan tenen baixos de jugadors com Gerard Piqué, Sergi Roberto, no?, que són jugadors de l'èlit mundial, està clar que qualsevol que vingui a substituir-los pot baixar una mica el nivell. Tot i així, jo crec que tant Araujo, que ara està més lesionat, però sí. Mingueza, etcètera, estan rendint un nivell molt alt, no?, per ser nanos molt joves que fa poc que estan a l'èlit, i al final, bueno, són jugadors que potser no estan acostumats, però jo crec que sí que donen el callo, no?, que es diu. Jo crec que donen un bon nivell, potser no el nivell que donaven els altres, però jo crec que el nivell segueix sent igual, i de fragilitat jo crec que poc. Al final el Barça, la majoria del partit es defensa amb la pilota, perquè ells tenen el domini i tenen el control. I bé, jo crec que hem de plantejar un partit com si juguessin els millors, no? I ja està, i intentar, com t'he dit abans, fer el nostre partit, i ja segur que tindrem els nostres moments.
I Messi que es guardi pel PSG, que descansi pel PSG?
Home, aniria bé, no? Però, bueno, l'altre dia també va sortir des de la banqueta, sí. I va revolucionar-ho tot, no? Al final és un jugador que te marca les diferències en qualsevol moment, i bueno, tothom ens agradaria que no jugués en contra nostre, no? Però al final, bueno, si ha de jugar, que jugui. Intentarem fer-li un partit difícil i esperem que no tingui el dia.
Pere Pons, gràcies per atendre'ns, eh? Una abraçada forta i que vagi tot molt bé.
Vale, una abraçada, moltes gràcies.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900 200 330.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Miosnoa de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Futbol i bàsquet, també avui a la primera mitja hora d'Esports Cope, perquè tenim avui els dos partits de quarts de final de la Copa del Rei en presència catalana, primer la Penya i després el Barça. Estem a Madrid amb l'Albert Díez. Albert, hola, què tal? Bona tarda.
Sí, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Tenim ambient de bàsquet o no tenim ambient de bàsquet? Que amb el tema del coronavirus, aquestes competicions sense públic, sí, igual perden bastant, no?
I més la Copa del Rei de bàsquet, que si per alguna cosa es caracteritza, de veritat, és per aquesta barreja fantàstica entre les aficions. Doncs malauradament he de dir que no tenim ambient de bàsquet, tot i que sí que hi ha una diferència respecte, per exemple, a Catalunya o a Barcelona, que és que aquí està absolutament tot obert. Sí que hi ha molta cartelleria a nivell de promocionar la Copa del Rei, però no es veuen aficionats pel carrer, que, insisteixo, a més fa un dia fantàstic aquí a la capital d'Espanya, no es veuen aficionats pel carrer. Malauradament no, ni es veuran tampoc al voltant del Wizzing Center, que és l'escenari que acull aquests partits. Hem de dir que ja ha quedat configurada la primera semifinal, que enfrontarà el conjunt anfitrió, que és el Real Madrid i el Lenovo Tenerife, perquè el Real Madrid, jo crec que, Valeri, de forma més plàcida del que esperàvem, va eliminar el València del català Jaume Pons Arnau 85-74, i abans el Lenovo Tenerife es va desfer de l'Hereda de Sant Pablo Burgos 87-76.
I avui pendents dels dos catalans, si et sembla, anem cronològicament, primer amb el partit del Joventut, que s'enfronta amb el Baskonia, que és un partit que, si mirem els últims precedents, pot estar igualat, no?
Sí, perquè recordem que la bombolla de València, la fase final de la Lliga Endesa la temporada passada, el Joventut de Badalona ja va guanyar el Baskonia, però tenim un precedent més proper a la Lliga Endesa, ajustadet, però victòria també de la Penya, 83-82. S'ha de respectar Baskonia, que és un equip que ve de guanyar, per exemple, el Real Madrid a l'Euroliga, que és el vigent campió de la Lliga Endesa, que és un equip molt físic i que té unes individualitats que veurem si acaben superant o no. Un Joventut de Badalona, que tu parlaves l'altre dia amb el Carles Durant, va recuperant després d'aquest impàs pel coronavirus el to. Jo crec que té millor equip el Joventut que la temporada passada. A més, inclús si tirem d'estadística, hi ha un punt de revenja de la Copa de 2019 en aquest mateix escenari, quan a quarts de final la Penya es va desfer al Baskonia amb aquella actuació espectacular, 50 de valoració, de Nicola Provítola, que ara és jugador del Real Madrid. Bé, amb tot això, avui hem sentit, i vosaltres ho fareu ara, a un dels referents del conjunt verd i negre. Parlem de Tomic, parlem de Pau Ribas, però jo crec que és un dels exponents del bàsquet espanyol. Es diu Xavi López Aróstegui.
Yo creo que tenemos que ser fieles a nuestro juego. Yo creo que Baskonia, como he dicho, es un equipo muy físico, que yo creo que ellos intentarán llevar el partido a ese lado, entonces tenemos que igualarlo, ¿no? Si conseguimos igualarlo, yo creo que tenemos muchas opciones, y como he dicho, si implantamos nuestro juego, intentar jugar con un ritmo alegre, no renunciar a algo como ha sido hasta ahora, pasárnoslo bien, yo creo que es cuando mejor nos salen las cosas, así que yo creo que es una de las claves.
Jo prevec un partit igualat, apostaré per la Penya per ser a semifinals, perquè en el millor dels casos podríem tenir configurada una semifinal catalana. Recordem que aquest TD Systems Baskonia Joventut de Badalona comença a 6:45 de la tarda.
I després el Barça contra l'Unicaja, el Barça que està a Madrid, per intentar, evidentment, Albert, guanyar aquesta Copa.
Sí, i sobretot en el primer dels tres grans títols que té per davant en aquest 2021, aquesta temporada 2021, és a dir, la Copa, l'Eurolliga i la Lliga Endesa, doncs intentar començar a sumar títols en aquest projecte amb Sarunas Jessica Vicius a la banqueta i amb els grans referents que hi ha a la pista, com és el cas de Niko Mirotić. I sobretot pel que fa a la Copa Batllori, deixar enrere l'edició de la temporada passada, on recordem que va caure, contra tot pronòstic, els quarts de final al Futbol Club Barcelona, que arriba com a líder de l'Eurolliga. Aquí sí que hi ha d'inici, després ho veurem què passa al partit del Wizzing Center, hi ha una diferència a favor en posició del conjunt blaugrana, perquè Unicaja ha canviat d'entrenador, ve de guanyar a la pista del Fuenlabrada, però també de trencar una ratxa de 13 derrotes als últims 14 partits, i té alguna absència, com és la de Mekel, important. Jo crec que en totes les línies, des de la direcció de joc, el joc interior és superior al Barça. Avui hem estat amb Niko Mirotić, que així veu la Copa i així veu el conjunt blaugrana.
Venimos con mucha humildad, sabiendo que tenemos que jugar un partido completo los 40 minutos. Y para nosotros simplemente, y tanto para mí, existe simplemente este partido de esta noche. Cada uno tendrá que hacer su papel, tenemos que dar un paso adelante y ser nosotros mismos. Hay que empezar a defender y en ataque pues ser nosotros mismos.
Dos quarts de deu de la nit, 21:30, tardet, aquesta segona semifinal, on Àlex Abrines i Víctor Claver estan amb l'equip, però pel que em diuen, el primer sí que està per jugar, no ha recuperat el 100% d'aquests problemes als isquiotibials que ve arrossegant els últims 15 dies.
Estarem molt pendents de tot el que ens expliqueu des d'allà durant tota la tarda i tota la nit. Albert, moltes gràcies, sort.
A vosaltres, que vagi molt bé, una abraçada.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vinga, obrim debat Esportscope, 32 minuts per sobre de les 3 de la tarda amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tot bé. Tu què tal? ¿Dónde te pillamos hoy? A ver.
Molt bé. Pues mira, me pilláis enfrente de la Biblioteca Nacional, en el restaurante de mis amigos Luis y Pepo, el segundo de Sitges.
Sí.
Y al solecito, claro.
Que no perdamos las buenas costumbres, ¿eh?
Claro, claro.
David Bernabé, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Què tal, David? Com estem?
Doncs mira, jo estic davant del Centre Esportiu del Barça, que et sembla.
No és mal lloc, paisatge, tampoc.
Paisatge idíl·lic. I sense sol a Barcelona.
Sense sol.
Que bé.
Sí.
¿Estáis calentando ya para las elecciones de mañana? ¿Estáis calentando?
Del domingo.
Eso, del domingo.
Ah, bueno, sí, habrá que ir a votar, sí, claro.
Hombre, por Dios, sí, claro. Hay que ir sí. Vamos.
Con precaución y tal, y en las franjas que más o menos te dicen y eso, pero habrá que ir a votar, claro.
Con mucha precaución.
Sí, señor, sí, señor. Empezamos por Neymar, Petón, que se cae de momento para el partido de ida, veremos si está para la vuelta o no, y os quiero preguntar si eso os cambia mucho la percepción de la eliminatoria o no demasiado.
David, quiero ir un mensaje esperanzado.
Bueno, pues os digo una cosa. Creo, primero, Neymar para mí es el mejor futbolista del Paris Saint-Germain. Para mí, muy por encima de Mbappé. Es un jugador más completo, canaliza el juego de ataque del equipo, desequilibrante al espacio, desequilibrante sin espacio en el juego posicional. Para mí es el mejor jugador del PSG y se demuestra que creo que va a ser la tercera vez que en los últimos 4 años que se pierde los octavos de final. Y en las 3 anteriores que se lo perdió, o sea, en las 2 anteriores que se lo perdió, el equipo se quedó fuera de la Champions. Es decir, Mbappé no pudo marcar la diferencia sin Neymar en el terreno de juego. Para mí es el jugador más importante que tienen y evidentemente yo creo que cambia. O sea, a nivel periodístico nos lo cambia todo, porque yo creo que el morbo baja bastantes enteros. Y a nivel futbolístico, yo creo que es una mala noticia para el espectáculo, pero es una buena noticia deportiva para el Barça. Porque para mí, con esta noticia, yo creo que el Barça tiene más opciones. No está Di María, no está Neymar, está Mbappé. Evidentemente, tampoco se puede ser muy optimista viendo cómo está la última línea del Barça y los problemas que viene arrastrando el equipo defensivamente, más allá de las bajas, que son muchas, por la sensación de fragilidad que da el equipo prácticamente desde que empezó la temporada y que no le permite muchas veces incluso partidos que ganan a cerrarlos y que, bueno, pues el otro día en un buen partido durante el Sevilla, pues acabas con un 2-0 que vas a tener muy difícil remontar en la vuelta, ¿no? Por tanto, yo sigo viendo muchas dificultades para que el Barça siga adelante en esta eliminatoria, pero la cosa cambia. Le veo más opciones ahora mismo con las bajas que tiene el PSG y con la ausencia de Neymar. Para mí esto es indiscutible.
Tiene tanta importancia la baja de Neymar del Paris Saint-Germain, casi, pero un casi pequeñito, como tendría la de Lionel.
La de Messi, sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo.
Una proporción semejante, porque cualquiera de los otros futbolistas que están en el equipo, empezando por Mbappé, que es el más destacado después del brasileño, son como los que están en el Barça si no está Messi. Tampoco Mbappé está haciendo la temporada de su vida, siendo un jugador buenísimo. Porque falta el jugador que con tanto ingenio es capaz de, también de dar pausa si quiere, de sacar el equipo contrario de quicio y de generar acciones peligrosas de manera individual cuando nadie en el resto del equipo lo puede hacer. Ese es
el problema es Petón, lo que comenta David, es la fragilidad defensiva del Barça, que en Sevilla yo estoy de acuerdo en que no hace un mal partido, pero claro, es que detrás concede mucho.
No, claro, este es un problema. Igual que os vengo diciendo desde hace tiempo que el Barça crece cada partido y tal, con la ausencia de Piqué limita muchísimo el crecimiento atrás. Araujo, que está jugando, que estaba jugando muy bien, también hubiera sido todavía mejor con Piqué al lado. Mejor futbolista, es un elemento que aprende jugando. Pero hay dos puestos, descuento al portero, el delantero centro y el defensa central, que son oficios. Y si tienes un maestro al lado, aún creces. Es una defensa de novatos y sin ningún maestro.
Claro, claro, David. Es que, además, la mala suerte con las lesiones, porque si tú puedes hacer una defensa con Sergi Roberto, Piqué, Araujo y Alba, por ejemplo, no es lo mismo que el otro día tener que ir a Sevilla con Junior, Mingueza, Umtiti y Alba.
No, aunque yo creo que, bueno, ¿sabes cuál es el drama, Joan, Betón? Que, por ejemplo, estaba Lenglet, que se quedó en el banquillo, pero es que yo creo que Lenglet no está mucho mejor que Umtiti.
No.
Está un poquito mejor que Umtiti, pero no está mucho mejor que Umtiti. Entonces, claro, lo que nos dijo Koeman después del partido, diciendo que había dejado fuera el inglés porque hay muchos partidos y no tiene mucho para elegir y tiene que pensar en lo que le viene, yo no me lo creo, porque evidentemente entre el partido contra el Alavés mañana y el partido del Pizjuán, es más importante.
No, que además,
ha metido a Mingueza en ausencia de lateral derecho, que no lo está haciendo mal en esa banda. Y yo hubiera metido...
Bueno, jugar... No, David, más que eso, ponerlo por Umtiti. Porque
o tres centrales.
En el centro, o tres centrales. Entonces sí, con Lenglet en el medio, Umtiti en el medio, que no tiene que medirse tanto en velocidad porque tiene los dos al lado. ¿Sabes qué pasa con Lenglet? Que es un jugador, un central, que llegó a un momento en el que estaba o para dispararse y ser uno de los mejores centrales del mundo, o para quedarse y ya no subir. Y yo creo que, tristemente, va por la segunda vía... Un problema de confianza muy severo que se nota en su juego.
En ataque, no olvidemos en ataque también. El Barça en Granada, durante tres cuartas partes del partido, la sensación que tenemos todos es que tiene que hacer 60 ocasiones para meter un gol. Y el otro día, tiene ocasiones, pero siempre con Messi de protagonista.
No te preocupes, que te van a fichar algún abuelo.
Parece que o marca Messi o marca Messi. Entonces, claro, esto también te lastima, ¿no?
¿Eso por qué lo dices, Petón?
Está comentando en los círculos
¿sí?
Británicos que incluso ayudaría que Messi, viéndose concertado con la presencia de un amigo muy querido, otro Suárez, ¿no? En el vestuario.
Un poco pasado, ¿no?
Con la llegada de Agüero. Yo creo que es lo mismo de Luis Suárez. Tú le das 2 años al lado de Messi en el Barça y te va a hacer 20-25 por temporada. Ojalá lo tuvieras ahora.
Si no tienes dinero, oye, yo 1+1 Agüero se lo firmaba.
Vamos,
lo digo en serio. Porque claro, si no, ¿qué goleador vas a fichar? A ver, te vas a fichar a Haaland. Bueno, habrá que hacer encaje de bolillos, porque como mínimo te van a pedir 75 millones.
Imposible.
Tendrás que vender. ¿Y a quién vendes, no?
No, tendrás que vender, pero tú no puedes
vamos
comprar.
A ver.
El Barça, con la ruina caracolera que tiene, no puede comprar. Olvídate, no puede comprar. Tiene que ir a ese mercado en el que el Barça es atractivísimo, muy atractivo, porque es el de los jugadores libres y que eso sí quieren ir al Barça. Es el Barça.
Sí.
Pero como tengas que entrar en Liza compitiendo con cualquier otra economía futbolística del mundo, la que sea, el Belchite, a palmar.
Ahora no puede. Bueno, vamos con la quiniela, venga, va. Granada-Atlético de Madrid mañana.
Granada-Atlético de Madrid, un 2 para mis valientes.
¿Estás convencido del todo?
Del COVID.
Bueno, vale.
Valientes del COVID.
A ver, David.
Que os dejáis 2 puntos más, Petón. Ahí está ese Diego Martínez, una X.
Venga. Vale.
Venga.
Barça-Alavés.
Barça-Alavés es un 1.
¿David?
Un 1, todo lo que no sea ganar no tiene cabida.
Un 1.
Okay. Y nos queda el Real Madrid-Valencia del domingo. con muchas bajas el Madrid.
Sí.
Madrid, pero el Valencia
tuvo
tampoco.
Mucha suerte con el West Ham. Muchísima suerte. Es la verdad. Es un 1, pero hay posibilidades de que se dé cualquiera de las otras dos variantes.
Ok. David, ¿qué pongo?
Una X.
Vale, pues ahora la tiro. Petón, David, gracias, ¿eh?
Una buena, fuerte.
Bon cap de setmana.
Divendres. Divendres.
Que vagi bé. Adeu. Seguim.
Cal aparcar la Copa unes setmanes. Ara toca la Lliga i dimarts ja arribarà la Champions. Pas a pas. I el primer arriba ben aviat.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos del Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i Guille Uzquian.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Obrim ara el bloc dedicat als equips catalans de segona que tenen els tres partits importants aquest cap de setmana. Comencem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori.
Tela, el partit de diumenge al camp del Mallorca.
Tan fàcil com el primer contra el segon, amb 5 punts de diferència i la d'Eraix en joc, tenint en compte que a Cornellà 0-0. Xiurarà Arcediano Monestillo a les dues, a Somoix, al Mallorca de Luis García Plaza contra l'Espanyol de Vicente Moreno. Torna per primera vegada a Mallorca l'entrenador actualment de l'Espanyol. Luis García Plaza anava a parlar avui, però ho ha desplaçat a demà. Vicente Moreno hauria d'haver parlat avui, però ho va desplaçar a demà. Ningú vol parlar primer, ningú vol crear polèmica ni donar pistes. Jo te'n dono alguna, Batllori.
A veure.
Tinc la sensació, segons he pogut parlar aquest matí, que serà titular Álvaro Vadillo, la qual cosa seria una sorpresa per mi i per molta gent. Primera titularitat per l'extrem esquerre de l'Espanyol. De totes, en barba titular, i el meu gran dubte és saber al lateral dret qui serà, si Miguelón o Òscar Gil. Partit molt important per l'Espanyol, a Mallorca primer, després a rebre el Sabadell i viatjar a Gijón. Queden 54 punts, 18 partits, però aquesta és ja una final.
Quique, gràcies.
A tu una abraçada.
Final que volem comentar a Esportscope amb Miquel Soler, que ha defensat les samarretes del Mallorca i de l'Espanyol entre molts d'altres equips. Miquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Partit important, però sobretot per l'Espanyol, perquè si l'Espanyol no guanya o perd, al Mallorca se li aniria molt lluny, ja.
Sí. I a més, podria perdre la plaça d'ascens directe. Crec que ha estat 22 jornades de les 24 que es porten, així que gairebé ha estat tota la temporada en ascens directe i podria ser un cop a la moral de l'equip, perquè l'Almeria podria passar. Recordem que a més té un partit pendent, tot i que és contra el Leganés, que bé, amb el canvi d'entrenador també d'una manera simple està traient els punts de 3 en 3, així que és més important per l'Espanyol, perquè a més ve de més a menys, no? Ha estat tota la temporada instal·lat a dalt, ha estat l'equip que més jornades ha estat primer, no sé, crec que va quedar campió d'hivern i en canvi aquest 2021 està funcionant malament, està passant per una crisi de resultats, tots els equips hi passen, el Mallorca, per exemple, li va durar poc, 3 partits, que va fer un punt de nou, però esclar, l'Espanyol sembla que li està durant més, no? Crec que aquest ja, el 2021 ja ha perdut 4 partits, no? Que és el doble dels que va perdre tots els mesos anteriors. Tots els equips, repeteixo, passen aquestes crisis i els entrenadors han d'intentar aconseguir que durin el menys possible. Així que Vicente Moreno sap que aquest partit pot ser molt, molt, molt important.
Sí, està l'Espanyol en un moment complicat, perquè és veritat que feia la sensació al primer tram de la temporada que l'Espanyol pujaria segur i que ho faria relativament i entre cometes sempre amb relativa facilitat, però ara estan en un moment de dificultat i s'ha de veure com reacciona l'equip a això, no?
Sí, ja ha perdut 6 partits i, clar, són bastant partits, no? Sí, a més, ha perdut aquella màgia en el sentit que els equips campions, sempre ho dic, no? Els equips campions, els partits que se'ls encallen i que i que els costa treure endavant, al final tirant la moneda a l'aire sempre els surt de cara, no? Sempre acaben guanyant el partit, fins i tot al contrari, pot ser que amb el partit que hem fet nosaltres ens hagi acabat guanyant. Bé, sóc que tenen els equips campions, en saben, se saben enfrontar les dificultats que de molts partits i els acaben traient, i l'Espanyol ara mateix no li està passant això. No li està passant. L'altre dia mateix se'n va a Lugo, que suposo que volia canviar la dinàmica, i no té això perquè als 9 minuts encaixa un gol, saps? Vull dir, no és el primer que marca ell, sinó que li marquen, ha d'intentar, ja no dic empatar, sinó remuntar, no? Perquè sembla que per aquesta lluita de les tres places és molt important no perdre punts, no? Sinó guanyar. I això és el que li està passant ara a l'Espanyol. A més a més, li va costar molt empatar, va tardar en empatar, i això no li passava, no? Semblava com que... Bé, jo mirava partits de l'Espanyol que podia estar igualat al partit, però que pensaves, acabarà guanyant. I acabava guanyant, i guanyava igual per 2 gols de diferència, no?
Escolta, i per la gent de l'Espanyol o pels oients que no segueixin gaire al Mallorca, amb quin tipus de rival es trobarà l'Espanyol diumenge?
Bé, és que és un equip que ara mateix té un alt nivell de confiança. Ha millorat la seva plantilla, s'ha enfortit a nivell de dues peces que crec que són molt importants, en Mollejo i l'Álvaro Jiménez. Jo crec que comptaran amb minuts. I també, igual que l'Espanyol, ha mantingut gairebé tota la base de l'any passat. Trobo que els jugadors, no sé si pel fet d'haver passat per primera, tot i que van descendir de categoria, han millorat el seu nivell i les seves prestacions. Els veig amb una superioritat contra els rivals que jo no la veia fa 2 anys quan també lluitàvem per pujar de segona a primera. I juguen amb molta, molta confiança, és un equip molt, molt equilibrat, les peces que ha incorporat com l'Amat, doncs, és un dels golejadors, en Galarreta s'ha, doncs, fet en un lloc de titular, i bé, i ara han arribat aquests dos jugadors que fa que millori la plantilla. Vull dir, en Luis García Plaza no només té un bon equip, sinó que té peces a la banqueta molt, molt importants, i que també quan juguen mantenen el rendiment de l'equip. És un equip que també té molta possessió, l'Espanyol també en té molta. No sé qui manarà. Jo crec que serà un partit molt igualat, i es pot definir amb això que et deia, no? Aquesta moneda a l'aire, a veure per quin costat caurà. En els últims partits el Mallorca té això. L'altre dia juga a camp de l'Albacete, es posa per davant, li expulsen un jugador a l'equip contrari, no feia el segon, i té un penal a l'Albacete, i a més el falla. Així que ara està amb aquest estat de gràcia, que totes les coses li surten, i a l'Espanyola és al revés. Així que és una lluita per canviar aquesta dinàmica.
A veure, estarem molt pendents. Miquel Soler, gràcies, una abraçada forta.
Molt bé, adéu-siau.
Adéu-siau. Qui juga avui ja, Víctor, és el Sabadell, rep el Saragossa. Només hi ha un punt de diferència entre els dos equips.
Exacte, venen de guanyar les Palmes i d'empatar 4 dels 5 últims partits. Això és bo, estan en una ratxa positiva, almenys no estan perdent, però ja sabeu que volen guanyar a casa la nova Creu Alta. Sembla que és més complicat guanyar la nova Creu Alta que fora, i tindran l'oportunitat de fer-ho contra un rival directe. Estan a un punt, ja ho deia Joan, i així ho explicava Antonio Hidalgo.
Està clar que és un partit molt i molt important, com tots els que tenim o estem tenint. És un rival que ara mateix està més o menys a la nostra situació. És un rival amb un potencial enorme, i sabem que després del Zaragoza vindran més partits. A partir d'aquí nosaltres hem de viure, li dic molt, no?, als meus jugadors, que hem d'estar viure al límit, la vida s'ha de viure al límit, s'ha de saborir sempre, i amb aquesta sensació de que ho has de donar tot en cada moment, no només als partits sinó als entrenaments, estar sempre molt endollat, i això és el que porta a competir al teu 100% i donar la teva millor versió.
El Zaragoza ha guanyat els últims 2 partits i està just al damunt del Sabadell en la classificació, el separen 1 punt, i els arlequinats estan també a 1 punt del descens.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I també partit important pel Girona. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que visita demà la tarda el Mirandés, i el Girona també ha de mirar de sumar de 3 en 3.
Vuitè contra novè, 33 punts al Girona, a 7 ara mateix de la zona que disputaria la promoció d'ascens a primera, és a dir, que és un partit molt important. Ha dit Francisco que el Mirandés a nivell d'atac és pràcticament com l'Almeria, tenen un nivell semblant tots dos conjunts, però sobretot hem vist avui a la roda de premsa un tècnic realista i sincer. Ha dit Francisco que després de la derrota davant del Leganés ell va quedar tocat en el plànol individual, que ha vist també com ha quedat tocat la plantilla com a grup i que ha reconegut que sempre que s'ha mirat en clau de sisena posició, l'equip ha acabat ensopegant a la Lliga. Ha hagut de reconèixer que l'equip, pensant en aquesta sisena posició, ja no té cap més marge d'error.
El margen de error está en cada semana intentar competir y ganar cada partido. Esto es primordial. Si queremos pensar en el sexto clasificado, por supuesto que no hay margen. Esto es evidente. Los equipos se están distanciando, los equipos están fuertes, la gente de arriba, la verdad, que están sacando su partido adelante. Y por tanto, eso no nos queda otra que fijarnos en el próximo y en el más inmediato, que es mañana. No podemos pensar más allá. Pensar que vamos a cometer otro error o no conseguir resultado, ahora mismo no me preocupa. Pensar que si fallamos ya no vamos a llegar, esto no nos va a llevar a ningún lado. Es importante la mentalidad ahora mismo.
Una única novetat a la llista de convocats, cau Adai per lesió al doctor dret. Ramon Terrats, superat el Covid-19, és novetat a la llista.
Cita important també aquest cap de setmana amb el futbol femení, que tenim demà la final de la Copa de la Reina. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Final que enfronta el Barça i el Logroño a Màlaga.
La final de la temporada passada, que no es va poder jugar per la pandèmia. El Barça viatja d'aquest matí cap a Màlaga. Ho fa només una setmana després de guanyar precisament el Logroño de les Gaunes per 0-2 en partit de Lliga. L'equip de Lluís Cortés és el gran favorit. Arriba amb el millor registre històric a la Lliga, 16 victòries en 16 partits. I per l'equip, aquesta final té un valor especial, perquè en cas de victòria permetria celebrar sobre la gespa també el títol de Lliga, que va arribar en plena pandèmia i es va celebrar pràcticament de manera virtual, com explica Mariona Caldentell.
Bueno, al final el tema de la Lliga feia anys que no la guanyàvem i ens feia molta il·lusió, i ens ha quedat això de que no ho hem pogut acabar de celebrar com volíem, i pues, si podem aconseguir aquest doblet nacional amb els dos dels títols més importants, pues, evidentment l'equip ho celebrarà.
Aquest partit contra el Logroñés a la Rosaleda, 5:45 de la tarda demà. El Barça té les baixes de Catacoll, Laia Codina, Xerno Gorsevich i Gio.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
I el Bayern de Munic guanya el Mundial de Clubs 1-0 a Tigres a la final i guanya el sextet, igualant la gesta del Barça de Guardiola. I Guardiola els felicita i els hi proposa un repte.
Hi to everyone. Big congratulations to all Bayern family for this incredible success.
Hola a todos, muchas felicidades a toda la familia del Bayern por este enorme triunfo de ser el campeón del mundo y especialmente conseguir ganar 6 de 6 títulos. Estoy muy orgulloso y muchas felicidades a todos, especialmente a Hans Flick, los jugadores y los miembros del staff, por este increíble hito. Pero me gustaría decirle que son el segundo equipo que consigue el sextete después del Barcelona. Quizás llame a Messi y compañía para jugar por el séptimo título, el desempate. Así que dime dónde y cuándo y allí estaremos. Muchas felicidades a la familia del Bayern. Mía san mía.
No estaría gens malament. 6 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
¿Te has enterado?
Este viernes vive una tarde de deporte en COPE.
Lo que te estás perdiendo.
Desde las 6:30 con las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
¡Preparen las campanas!
Baskonia Juventud, Barça Unicaja.
¡Para dentro!
Y con la Liga de Primera, Celta Elche.
Los mejores.
Este viernes vive una tarde de emoción en tiempo de juego.
¡En un saque de banda!
Síguelo por COPE más, COPE.es. Y la aplicación móvil.
Lo que nos une.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Ahí saltaban las alarmas. Fernando Alonso atropellat mentre s'entrenava en bicicleta per Lugano. Com està Alonso? Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Doncs Fernando Alonso sembla que està bé després de l'accident que va patir ahir. Recordem que el van atropellar mentre entrenava en bici pels carrers de Lugano a Suïssa. El pilot asturià va ser intervingut a l'Hospital de Berna amb èxit d'una fractura de l'os maxilar situat a la mandíbula. En la mateixa intervenció li van haver de retirar algunes dents danyades que hauran de ser reconstruïdes. Des de l'escuderia Alpine han comunicat a través de Twitter que Alonso es troba bé i que l'equip mèdic que el va atendre està satisfet. En el mateix tuit anuncien que haurà d'estar també 48 hores en observació. Pel que fa al pla esportiu, el com arribarà a l'Asturí als tests de Bahrain dintre d'un mes és encara una incògnita, igual que l'estrena de la temporada al mateix escenari el dia 28 de març. Des de l'escuderia francesa confien que el seu pilot tornarà aviat després d'uns dies de descans i esperen que torni progressivament als entrenaments per estar totalment operatiu per la preparació de la temporada.
Gràcies, Àlex. A l'Àlex que acaba avui el seu període de pràctiques amb nosaltres. Gràcies per tot, per la feina i molta sort en el futur. Tenis, obert d'Austràlia. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Què destaquem de la jornada?
Garbiñe Muguruza ha sido la única representante del tenis español en clasificarse para octavos de final después de superar a la kazaja Dillas. Ahora le espera la japonesa Osaka, vigente campeona del Open USA y tercera del mundo. Muguruza confía en el gran nivel de juego que está exhibiendo.
Merece un nivel bueno, un nivel también consistente. Sí, podría estar a un nivel parecido quizá a esos años. Ahora me noto bastante bien, bastante sólida en mis partidos. Bueno, creo que es una buena señal, sí.
En cuanto a chicos, Carreño se ha retirado por lesión cuando perdía un set a cero contra Dimitrov y Pedro Martínez, que era un poco la revelación española, ha caído contra Lajovic, en este caso con problemas en los abdominales. Djokovic y Thiem, ganador y subcampeón del año pasado, han tenido que llegar al quinto set para doblegar a Fritz y Kyrgios respectivamente. El serbio ha sacado adelante casi de un milagro su partido, ha quejado de evidentes problemas en el costado y en la espalda. De esta forma, en octavos de final han quedado emparejados Karasev, Aliassime, Zverev, Lajovic, Djokovic, Raonic y Dimitrov, Thiem. Mañana sobre las 9 de la mañana Nadal se enfrenta por una plaza en octavos al británico Norrie y Feliciano López jugará contra Rublev. Y en cuanto a chicas, la madrugada del sábado al domingo también en octavos el citado Muguruza Osaka, Sabalenka, Serena Williams y Halep Swiatek. Y dos apuntes más, han habido 13 positivos por COVID de cepa inglesa en un hotel de Melbourne, por lo cual la ciudad y el estado de Victoria han quedado confinados 5 días y el público no podrá entrar a las pistas a partir de mañana. Y por cierto, la señora que se le dedicó una peineta a Rafa Nadal ha dicho que Rafa es aburrido, que lo único que hice fue decirle que dejara esos rituales antes de sacar. La seguridad que me expulsó fue muy mal educada conmigo. Recuerdo que la señora visiblemente mostraba signos de haber bebido demasiado.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, tú rematas.
Pues a mí me gusta cómo aburre Nadal a los contrarios.
A mí también.
Porté Keylor Navas és la gran novetat en la convocatòria del Paris Saint-Germain, que juga contra el Niza demà. Ha dit Pochettino que la lesió de Neymar no té res a veure amb el seu estil de vida. Carvajal i Lucas apunten a retorn al Madrid contra el València. Qui torna a l'Atlético de Madrid superant el Covid-19 és Hermoso. Ha dit Luis Suárez als mitjans del club que tengo 34 años y la misma ambición. I aquest cap de setmana arrenca a Argentina el campeonato de apertura. La pregunta, Batllori, és... ¿Será el Manchester City el tercer equipo del planeta en conseguir un sextete?
No crec. Gràcies, Gil. Lo mejor en lo personal.
Igualment, Ballori, lo peor en lo deportivo.
Les enquestes. Amb Neymar lesionat de cara amb el duel amb el PSG, Barça favorit 16%, PSG favorit 44%, el 50%, 40%, en clau espanyol, confieu en la victòria davant del Mallorca, sí, 52%, no, 48%. Més esports a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.